Ràdio Sant Cugat. Notícies.
Salutacions, us parla Mireia Puente. La manca d'equipaments esportius és una assignatura pendent de Sant Cugat des de fa dècades. L'augment de la població i la consolidació de nous clubs han fet créixer la demanda d'espais, obligant l'Ajuntament i les entitats a gestionar uns recursos cada vegada més limitats. A més, un canvi en els criteris de repartiment per la nova temporada premia encara més l'antiguitat dels clubs, ara amb un màxim de 20 punts i no 5 com les temporades anteriors. Davant aquesta situació, alguns clubs com el Cubàsquet i el Titans Volley han alçat la veu per denunciar el que consideren uns criteris polítics i gens tècnics. El president de la coordinadora d'entitats esportives, Joan Carles Sada, assenyala que el problema és la mala gestió que fa l'Ajuntament en el repartiment d'espais. Per contra, la regidora d'Esports, Núria Escamilla, destaca que els criteris són objectius i que enguany s'ha consolidat un repartiment d'espais que ve de la temporada passada. Els primers pressupostos participatius adreçats exclusivament a la gent gran de Sant Cugat ja tenen resultats. Un total de 1.387 persones majors de 65 anys, el 9,7% de la població d'aquesta franja d'edat, ha participat en la votació per decidir quines actuacions es finançaran amb els 140.000 euros reservats per aquest procés participatiu. La proposta més votada ha estat la instal·lació de bancs ergonòmics a la Rambla del Celler i en altres punts de la ciutat amb 718 vots. En segon lloc, els participants han escollit millorar la senyalització dels lavabos públics i la tercera actuació prioritzada és la creació de circuits amb aparells gimnàstics i de passejada per fomentar l'envelliment actiu. L'escola Bressol de Valldoreix aprofitarà els mesos d'estiu per renovar íntegrament el sistema tèrmic amb l'objectiu que el centre iniciï el curs vinent amb unes instal·lacions més eficients, segures i adaptades als episodis de calor. Les obres que ja han començat tenen un termini d'execució de 2 mesos i un pressupost de gairebé 200.000 euros, dels quals prop de 50.000 els aporta l'entitat municipal descentralitzada de Valldoreix. L'actuació resoldrà diverses deficiències detectades en el sistema actual. Entre les principals millores hi ha la instal·lació d'un sistema de refrigeració inexistent fins ara, que permetrà mantenir una temperatura adequada a l'estiu i convertir l'equipament en un refugi climàtic durant els episodis de calor extrema. I el pas del Tour de França per Catalunya comportarà 5 dies d'afectacions a la mobilitat entre dijous i dilluns. La segona etapa entre Tarragona i Barcelona diumenge provocarà restriccions a les vies del corredor litoral. Les administracions recomanen planificar els desplaçaments i prioritzar el transport públic. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari i constantment a la xarxa www.cugat.cat.
Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
Bon dia i benvinguts a l'edició número 46 de la Maroteca de la Ràdio. Avui us saludem des del poliesportiu Pep Guiera de Cerdanyola del Vallès, on després de 2 anys d'absència a causa de la pandèmia es celebra Mercaham, la fira mercat de ràdio aficionats. Degana de la radioafició a Espanya, organitzada pel Radioclub del Vallès, que enguany celebra la seva 26a edició. Salutacions cordials d'Esteve Llobi. Com sempre, tenim amb nosaltres el nostre company d'aventures, Jordi Caselles, tot i que avui físicament no el tenim amb nosaltres a Mercaham, però vaja, nosaltres ja estem acostumats perquè sempre enregistrem el programa a distància. Què tal, Jordi, com estàs?
Molt bé, Esteve, de festa major grossa avui, eh? Estem de cara al públic, tornem a ser fora dels nostres particulars estudis i això per nosaltres és tot un luxe. Tenir una oportunitat com aquesta d'apropar-nos als oients és fantàstic. I com sempre també diem, les zones argianes de la Maroteca avui estan rodejades de moltes altres zones, argianes. Perquè a la fira ens trobem amb uns ventall d'aparells que són competència, entre cometes, a la ràdio. Però molt diferent, tu ens ho explicaràs, això.
Clar, perquè de fet la ràdio que coneixem nosaltres, la ràdio convencional, és una ràdio que és unidireccional només, que només viatja en un sentit, que és des de l'emissora cap als oients. En canvi, els radioaficionats el que fan és una comunicació bidireccional. Això sí, no és com un telèfon. Tu no pots estar parlant a la vegada. Hi ha uns torns de paraula. Primer parla un emissor, el receptor escolta i després a l'inversa, no? I això és el que ens diferencia una miqueta entre uns i altres, però això sí, el denominador comú és la ona hertziana. Bé, abans de res ens presentem els que ens esteu escoltant ara en directe aquí a Mercaham. Aquest és un programa de ràdio que es diu La Maroteca de la Ràdio, que s'emet els dilluns a les 12 del migdia a Ràdio Sant Cugat 91.5 FM des del juliol del passat 2021. Aquest és un programa sense ànim de lucre que es realitza en una emissora pública i principalment amb els recursos propis dels seus directors i presentadors, que som nosaltres dos. Jo mateix vaig començar a fer ràdio el 1994 a Mata de Pere Ràdio, seguint paral·lelament a Ràdio Rubí, Ràdio Sant Cugat i Ràdio Barcelona. El 1997 vaig conèixer el Jordi precisament en una fira, Rubí Fira, un event anual que organitza l'Ajuntament de Rubí, i des d'aquell moment el Jordi m'ha acompanyat en diverses aventures radiofòniques i hem forjat una bona amistat.
El nostre programa té principalment dos objectius. El primer és parlar de ràdio, el mitjà de comunicació que més estimem i en el qual ens hi hem passat moltes hores com a oients i també com a radiofonistes. Parlem de la ràdio que hem fet i de la ràdio que hem escoltat. I ho hem parlat amb professionals de la ràdio i utilitzant sempre com a base documents sonors de la ràdio. Aquest fet té especial rellevància en documents sonors de la ràdio analògica, és a dir, les gravacions anteriors a l'any 2000 aproximadament. Durant els dos anys que fa que vàrem començar a preparar la Maroteca de la Ràdio, hem constatat que la majoria d'emissores del nostre país no enregistraven de forma habitual les seves emissions de l'època analògica. Per tant, a no ser que algun treballador de la ràdio o algun oient particular enregistrés alguns minuts, podem dir que la major part d'emissions de ràdio espanyola des del 1924 fins al 2000 s'han emès i no s'han arxivat enlloc. És a dir, que pràcticament tota la ràdio s'ha fet en directe, només per a ser escoltada una vegada.
T'ho imagina't, fer un programa de ràdio que saps que és efímer, és a dir, o l'escolta algú en aquell moment, o ja no s'escolta, es perd per sempre.
O no s'escolta més. Clar, és el que aquí intentem una mica reivindicar, no? Des de la Maroteca de la Ràdio, el fet de que tot es guardi. Que algú pot pensar, per què cal guardar-ho tot, home? Doncs cal guardar-ho tot precisament per després poder-ho recordar, tenir-ho, parlar-ho, analitzar-ho. Per molts motius. Les coses efímers, vaja, és que els amants de la ràdio algú pot dir, bueno, és que això ja està, és la paraula dita, la dius i ja no torna. No, sí que pot tornar, torna en forma de gravació.
Bé, durant aquests mesos d'emissió de la Maroteca de la Ràdio hem contactat amb molts professionals de la ràdio que ens han facilitat molts documents, però sabem que en moltes cases hi ha cintes de casset, que per cert, aquí en tenim una de cinta de casset, una cinta que conté sempre gravacions inèdites, molt probablement pel que us dèiem, perquè hi ha moltes emissions que no s'han guardat. Aquestes cintes encara es guarden, es veuen a molts domicilis particulars, però ben aviat acabaran les escombraries, perquè hi ha molta gent que no sap ni què són aquestes cintes, no té ni reproductor per posar-les i directament les llançarà a les escombraries segur. De fet, la nostra missió és rescatar aquestes gravacions i digitalitzar-les abans que sigui massa tard. En aquest sentit, us podem explicar que aquest programa va demanar permís a l'empresa que explota els punts verds de l'Ajuntament de Barcelona per a digitalitzar gravacions abans que es destrueixin. Jo vaig veure en aquesta visita amb els meus propis ulls com es llencen cada dia desenes de cintes de casset i de vídeo. Però en compliment de la Llei de Protecció de Dades, ens van denegar la cessió temporal d'aquests documents. Bé, no cal dir que l'únic que nosaltres volem és rescatar documents sonors de ràdio. En cap cas el que volem és documents personals privats. Només volem gravacions de ràdio.
En definitiva, que volem demanar la vostra col·laboració a tots els que ara esteu escoltant en directe des del Mercaham. Si teniu gravacions radiofòniques a casa o sabeu d'algú que en tingui, familiars, amics, si us plau, contacteu amb nosaltres. Aquí, al nostre costat, en aquest roll-up, hi teniu una sèrie de còdics QR. Els primers us permetran escoltar i seguir el nostre programa a les diferents plataformes on estem presents, la web de Cugat.cat, iBooks, iTunes i Amazon Music. Els dos que hi ha al final corresponen al nostre WhatsApp i al nostre correu electrònic, que de fet ara també us diem de viva veu. El WhatsApp és el 689-107483, us el repeteixo, 689-107483. I el mail és amarotecaradiosantcugat@gmail.com. Us el repeteixo, és tot seguit amarotecaradiosantcugat@gmail.com. Podeu contactar amb nosaltres per a qualsevol d'aquestes vies. Bé, si hi ha oients que us agradi explicar els vostres records com oients de ràdio, teniu els nostres micròfons a la vostra disposició. De fet, en aquests moments, a la nostra taula tenim un micròfon a tal efecte, perquè qui vulgui parlar de ràdio pot venir durant aquesta hora de programa.
Bé, Jordi, avui estem de festa perquè fer un programa de cara al públic després d'aquests 2 anys de pandèmia és un absolut luxe, sobretot si tenim en compte que aquest programa va néixer en ple confinament i que gairebé tots els programes els gravem des de casa. Ja que estem davant d'uns bojos de la ràdio, com ho són els expositors i visitants de Mercaham, què et sembla parlar de la fira a moda de titulars d'informatius?
Doncs vinga, som-hi.
Catalunya Informació.
Pels que esteu a la fira de Mercaham, són la 1:05, i pels que esteu escoltant el programa el dilluns a Ràdio Sant Cugat, doncs passen alguns minuts de les 12 del migdia. Dissabte 11 i diumenge 12 de juny es celebra la 26a edició de Mercaham, la fira mercat de radioaficionats que organitza el Ràdio Club del Vallès, entitat fundada el 1982. Els protagonistes són els radioaficionats, els operadors que amb els seus equips es comuniquen mitjançant les ones hercianes i que gràcies a l'event poden saludar els seus interlocutors de forma personal.
Mercaham celebra el pavelló poliesportiu Pep Guiera, situat als números 6 i 8 de l'avinguda Guiera de Cerdanyola del Vallès, un espai on ja s'havien celebrat les darreres edicions del mercat, que compta amb més de 3.000 metres quadrats i amb una gran zona de pàrquing per als visitants de la fira.
Fa uns minuts, a 11:15 del matí, s'ha realitzat la inauguració oficial de Mercaham per part de les autoritats de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès. A les 12 del migdia s'han registrat una nova edició de l'Altra Ràdio, programa de Ràdio 4, presentat i dirigit per Sintoniqui, que fa 4 dècades que està en antena a l'emissora de Ràdio Nacional d'Espanya. A Mercaham també està prevista la visita, bé, de fet ja l'hem vist, millor dit, de Soraya Rodríguez, directora de Ràdio 4. I ja que parlàvem de Sintoniqui, tenim precisament el plaer de saludar-lo personalment en aquests moments des de Mercaham. Sinto, què tal? Bon dia, com estàs?
Content de tornar al nostre programa. Salutacions.
Doncs nosaltres contents d'escoltar-te de nou i a més aquesta vegada en directe, en persona, que això és molt important.
Això mateix, ens hem de saludar. Bon dia, com estàs també? Salutacions i a tota la vostra audiència. Felicitar-vos també per la instal·lació que tenim aquí, l'audiència de la Manoteca de la Ràdio, la instal·lació que heu comprat aquí a Mercaham, extraordinària.
Bé, doncs la veritat és que la passió per la ràdio ens porta a fer aquest tipus de coses i ens encanta, i sobretot doncs que participin professionals del mitjà i també de la radioafició en aquest cas, perquè després parlarem també amb Miquel Àngel Sáez, el que ha organitzat tot aquest sarau i que per molts anys ho pugui fer.
26 anys de Mercaham, Miquel Àngel Sáez al capdavant, tota la feina magnífica que fa el Club del Vallès, que també ha participat avui en el nostre programa especial, com tu ara esmentaves també, amb la nostra directora, amb persones de l'Ajuntament de Cerdanyola. També l'altra ràdio està molt content, com vosaltres, d'haver pogut omplir una estona de ràdio en aquest pavelló del Can Guiera.
I nosaltres encantats que sigui així i comptar amb la teva presència i amb la teva experiència. Què recordes de la història de Mercaham al llarg de totes aquestes dècades?
Jo el que recordo també va ser una de les primeres edicions, perquè Mercaham també va tenir com unes edicions anteriors que es deien Mercaràdio, i allò de Mercaràdio, d'alguna manera, també els seus orígens, no estava inicialment lligat a Cerdanyola, que també es va fer alguna edició a Cerdanyola de Mercaràdio, sinó a Castelldefels. I tinc prou present que amb un annexe d'un d'aquells grans restaurants que hi ha a les platges de Castelldefels, amb un espai molt diàfan, és allà on van col·locar, com en aquí, evidentment sense tanta participació, les primeres taules, les primeres entitats, sobretot destacar la il·lusió, no?, les ganes d'aquesta trobada presencial del món de la radioafició, de la radioescolta, dels col·leccionistes, que no s'hagi perdut durant els anys, perquè parlem de l'edició 26, però hi va haver-hi alguna època que no es va poder celebrar. Estem parlant d'una iniciativa que ve de la dècada dels 90, estem al 2022, que encara tingui vida és molt satisfactori, i sobretot també jo destacaria, crec que també vosaltres coincidireu amb mi, felicitar l'Ajuntament de Cerdanyola pel seu compromís amb aquestes activitats que són cultura, que és tecnologia, que és relació social. Donar suport des d'un ajuntament gran com el de Cerdanyola en aquesta iniciativa, amb un pavelló esportiu com aquest excel·lent, o amb Can Xarau, amb altres edicions, jo crec que també honora aquesta ciutat de Cerdanyola, que també és ciutat del coneixement, de manera que doncs, és diner públic que jo crec que té molt bona inversió perquè Mercajam no té afany lucratiu.
Perquè recordem que, evidentment, omplir un pavelló com aquest té un cost i, per tant, això assumeix l'Ajuntament, per tant, evidentment, que sigui per molts anys. Doncs molt bé, Cinto, moltes gràcies per la teva participació.
A vosaltres, permès tornar a l'hemeroteca de la ràdio i saludar l'audiència del vostre programa. Escolta, jo encara recordo els indicatius, diguem-ne, de l'emissora RR de Berga, els que em veu posar el dia que vaig intervenir, feu una feina, us ho vaig dir, extraordinària. N'he escoltat uns quants amb altres companys d'ofici. No té preu aquesta divulgació sonora i també de memòria dels que ens hi dediquem que esteu fent des d'aquest programa. Llarga vida a la Hemeroteca de la Ràdio.
Moltes gràcies.
Bona ràdio.
Gràcies, Cinto.
Adéu.
Que vagi bé, una abraçada. Adéu. Doncs, escolta'm, potser que seguim amb els titulars del butlletí que estàvem fent improvisadament. Què et sembla?
Doncs vinga, seguim, que ara anava jo. Al llarg d'aquest dissabte, Mercajam acollirà diversos actes com a conferències i ponències de la mà de diversos radioaficionats i subhastes a la baixa d'equips de ràdio. Demà diumenge a les 8 del matí tindrà lloc la tradicional botifarrada, que donarà l'empenta necessària a tots els socis i visitants del mercat per afrontar una nova tanda de conferències i el lliurament de premis.
I acabem amb la previsió meteorològica, que, com podeu imaginar, doncs preveiem una calor molt intensa durant aquest cap de setmana i també al llarg de la propera setmana encara pujaran més les temperatures. Doncs aquest era el nostre particular butlletí que hem fet amb sintonies i jingles de Catalunya Informació del 1995, és on tinc aquestes gravacions datades. Recordem, com ja hem parlat aquí al nostre programa, que és una emissora que va encetar les seves emissions al 1992 i precisament a aquell 1992 anem per escoltar una mostra dels primers jingles de Catalunya Informació.
La Hemeroteca de la Ràdio. La Hemeroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. La Hemeroteca de la Ràdio. Amb Jordi Casellas i Esteve Llop.
Però jo he trobat a faltar en aquest butlletí, Jordi, els esports. Què creus?
Doncs sí, ens els hem deixat, eh? Per part important, som-hi.
Lo mejor antes de dormir se escucha en la radio por toda la cadena COPE, al filo de la medianoche. Super García. Información superior para escuchar antes de dormir.
Muy buenas noches, saludos cordiales.
Hombre, ¿qué tal, José María? Pero disculpa que te digui buenas todo lo que vulguis, pero noches no.
Vamos a ver, si no estoy en el tour, en el giro o en la vuelta, son las 12 de la noche y estoy en la radio. Pues yo digo buenas noches y saludos cordiales y punto.
Bé, jo disculpa que et digui, però no hi estic del tot d'acord, perquè són, en aquests moments, mentre enregistrem aquest programa, la 1:13. Per tant, però bé, tu manes, a tu t'ho puc permetre. Escolta'm, ens fas una mica de resum del que tractaràs avui al Super García?
Pero vamos a ver, niñatos, soplapitos y abrazafarolas. ¿Me vas a decir tú lo que yo tengo que hacer en mi programa? Me parece que esto de la radio y de los podcasts se ha democratizado demasiado.
Epa, tu botanito, digue-m'ho clar. Em sembla que ningú t'ha convidat al nostre programa. Ets tu que t'has colat a la Hemeroteca i no al revés.
Bueno, ¿sabes qué te digo, Zaprata? Que buenas noches a casi todos. Es decir, buenas noches a todos menos a ti.
Caram, sempre un humor, diguem, una mica passat de voltes i de mal humor, eh? Bàsicament no humor, sinó mal humor.
Sí, és una mica el que tenia en García, eh? Això ja anava tot junt.
Però bé, recordem també que tenia grans moments radiofònics, com per exemple aquest, en el qual apareixia directament en antena mentre s'estava anunciant una mort d'una persona, i de cop i volta entra el José María i diu això.
Gol de España!
O sigui que, déu-n'hi-do, José María, bé, deixem ja el capítol.
Gol, perdón.
Sí, sí, clar, perdón, perquè déu-n'hi-do la patinada que va fer. Bé, anem a parlar ara de notícies de veritat que es van emetre, en aquest cas, el 1994. Aquest és un document que ens proveeix el nostre excompany de ràdio Sant Cugat, Esteve Sala, que també va ser periodista de Catalunya Ràdio i les emissores de la Generalitat durant bastants anys. Anem a escoltar un butlletí de notícies en el qual hi apareix ell, aquell 1994.
El president del Partit Popular, José María Aznar, ha deixat ben clar avui que el seu partit no pensa retirar el recurs d'inconstitucionalitat presentat per la Junta de Galícia contra la cessió del 15% de l'IRPF a les comunitats autònomes. Aznar ha contestat així a Vitoria l'advertència que va fer dimecres el president de la Generalitat, Jordi Pujol, que va dir que no hi hauria possibilitats d'acord entre Convergència i Unió i el PP si abans el govern gallec no retira el recurs d'inconstitucionalitat contra la cessió a les comunitats autònomes del 15% de l'IRPF. Aznar ha dit que la seva negativa a cedir a les pretensions dels nacionalistes marca una clara diferència entre el seu partit i el govern de Felipe González. José María Aznar ha assistit avui a Vitoria a l'acte de proclamació del candidat del PP a l'endecari del govern basc, Jaime Mayor Oreja.
El líder de l'Organització per l'Alliberament de Palestina, Yasser Arafat, ha tingut avui el seu segon bany de multituds des que divendres va tornar als territoris palestins, després de 27 anys d'exili. Arafat ha visitat els camps de refugiats de Jabalia, un dels més grans de la franja de Gaza. Precisament en aquest camp va esclatar fa 7 anys la revolta palestina, coneguda com Intifada. Davant de milers de palestins que l'han aclamat fins al deliri, Yasser Arafat ha fet una crida per a la constitució de l'autoritat palestina, que serà el primer autogovern del poble palestí. Arafat ha reiterat en les seves paraules la unitat de tots els palestins. Ha anomenat una a una totes les faccions de l'oposició, començant per l'organització integrista Hamas, seguit per Jihad Islàmica, i acabant amb el seu rival dins l'OAP, el Front Popular d'Alliberament de Palestina.
La Maroteca de la Ràdio.
Bé, doncs seguim aquí en viu, de cara al públic, finalment, després de tant de temps, a Mercajam 2022, la fira de radioaficionats que es celebra a Cerdanyola del Vallès aquest cap de setmana. I com sempre ho fem, doncs, en companyia del Jordi, i també em sembla que tenim algú més per aquí, tenim algun convidat que traurà el nas per a dir-nos coses. Anem a escoltar per això d'entrada una sintonia per a situar-nos, per a veure si sabeu quina de les presentadores va tenir aquest programa ja fa una colla d'anys.
Passen 5 minuts de les 2 de la matinada. Bona nit, ignorants. Benvinguts a aquesta nova apassionant en la que tots plegats, hora i tots, com jo, crec que acabarem sent una mica més ignorants. O potser ignorats, perquè no sé qui ens està escoltant aquestes hores de la nit. Felip, bona nit.
Bé, no em dic Felip per començar, Sílvia. Tampoc és la nit, però com estàs? Feia temps, que no feies un programa nocturn, però tu no presentes el magazín de Boca Orella a Ràdio 4?
Oi, sí, tant. Aquest programa també el faig.
Ah, d'acord, no ho sabia. Bé, ara anem a una curiositat personal. Ja fa temps que he anat recopilant tot d'escrits que jo feia en el meu diari personal d'adolescent, i em va fer molta gràcia perquè hi va aparèixer una referència precisament a la Sílvia Tarragona, en aquest cas en la seva època de Ragtime, el programa que presentava RAC 105, doncs entre la mitjanit, crec que començava a les 11 i acabava a la 1, la franja que ocupava la Sílvia Tarragona, i a mi em va sorprendre molt i em va encantar recuperar aquest escrit perquè podem veure el punt de vista de l'oient, d'aquell noi adolescent que posava la ràdio a la nit per escoltar la Sílvia.
Diari personal, 15 de novembre del 1993. Dilluns, el dia més dur de la setmana i la nit més difícil. I tenim l'hivern a la cantonada. Qui pot escalfar l'ambient? Ella. Mentrestant, aniré escoltant bona música per a fer l'espera més curta i intentaré estudiar una pila de pàgines pels exàmens. També puc escoltar la magnífica veu de la Sílvia Tarragona. La Sílvia és una locutora de RAC 105 FM, Ràdio Associació de Catalunya, que presenta les dues primeres hores, d'11 a 1 de la matinada, del programa RAC Time, que s'emet d'11 de la nit a 6 de la matinada. Per amanir una gran i acurada selecció de peces de jazz i blues d'estil personal i inconfusible, entremig de peça i peça, qualsevol gent pot veure's immers en la màgia de la seva veu. I és espectacular l'atracció que causa la seva veu, dolça, càlida, suggerent, insinuadora, sensual i, per què no, sexual. Trobo que és una veu perfecta, molt expressiva, i el seu tacte em deixa estabornit. Hi ha veus i veus, però com la de la Sílvia, n'hi ha poques.
Passen 3 minuts de les 11 de la nit. Hola, bona nit. Què tal? Com estàs? Avui sí que ja se'ns ha acabat la bona vida una mica tots plegats, perquè és la primera nit de la setmana, la del dilluns, dia 18 de gener de l'any 1993.
La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Casellas i Esteve Llop.
Quina veu, que tenen aquestes veus que et sorprenen tant i que et deixen enganxats a la ràdio, Jordi?
Doncs tot, és el seu timbre, la seva manera de parlar, de vocalitzar. Jo també n'era un enamorat de la veu de la Sílvia. A mi és que m'agrada molt personalment aquest estil més pausat de ràdio, i clar, he posat en boca, diguem, d'una veu femenina, doncs encara li dona aquest aire més, com tu deies bé, no, el teu diari, no, més sensual, acompanya molt a la nit. Jo crec que tot és un conjunt, no? La veu, la nit, el tipus de música. Bé, les veus que enamoren, com sempre s'ha dit.
Ja que estem parlant de veus que enamoren, anem a un altre estil totalment diferent, i a més amb una franja a la qual sonava el programa del que parlarem tot seguit, que era bastant diferent. Era un concurs que es feia a les 12 del migdia i que es deia...
Ei, company, basta cançó. Ara sí que comença la ràdio. Aquest és un concurs que fem cada migdia a Catalunya Ràdio, a Diagonal 614. Si vols participar, ja ho saps. Escriu una carta, company.
Però a veure, company, Miqui, em sembla que ja no s'escriuen cartes, ara. Jo crec que està més de moda els WhatsApps i aquest tipus de coses. O potser als Estats Units encara hi ha romàntics.
Bé, jo sí que sóc un romàntic, company.
Bé, nosaltres jo crec que també ho som una miqueta, perquè això de recuperar antics documents de ràdio, tornar-los a escoltar i parlar-ne és bastant de romàntic. Ja que parlem del Miqui Moto i d'aquest fantàstic concurs dels quals molts hem après, el Pasta Gansa, anem a escoltar un fragment d'una de les seves emissions dels anys 90 amb una de les seves seccions mítiques que es deia La Dimensió Desconeguda.
Ara entrem en una altra dimensió. Una regió infinita on la vida és una tòmbola de llum i de colors, i on la lluna és un globus que se'n va escapar. I aquesta nit, Anicet McNamara veurà una noia de les que no es poden descriure sense fer servir les mans, i en quedarà profundament enamorat. I ella se li acostarà i entaularà una conversa molt més que agradable. I en acomiadar-se, la noia li farà un petó de tornavís i li donarà el telèfon per quedar un altre dia. Quan la noia marxarà, McNamara sentirà una mena d'ofec. La vista se li emboirarà i sentirà com la sang ja no li puja al cervell. I quan es durà les mans al pit hi trobarà un forat brutal. Les mans li quedaran ensangonades i llavors, moments abans de caure mort sobre la taula de marbre del bar, entendrà tot el que ha passat. I és que és molt fàcil que una noia et robi el cor a la dimensió desconeguda. Parlant de cors, saps què vol dir l'expressió popular "m'ho diu el cor"? Possibilitat A, que tens un caprici. Possibilitat B, que els sentiments t'obliguen a actuar. Possibilitat C, que tens un pressentiment. Possibilitat D, que tens un infart, pastegant-se. M'ho diu el cor.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. Hey, 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 hey. La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Casellas i Esteve Llop.
Com sempre fem al nostre programa, anem a fer una mica de publicitat, diguem-ne, virtual, publicitat històrica. Anem a recordar algunes de les falques que s'emetien, doncs, en aquest cas, a finals dels anys 80.
Si tens problemes amb la beguda i te n'adones que tu sol no pots resoldre's, pot ser que et puguem ajudar. Els grups d'alcohòlics anònims han estat la solució per a milions de persones del món sencer. Truca'ns al 317-7777. Alcohòlics Anònims, 317-7777.
Recordaràs de qui és aquesta veu, no, Jordi?
I tant. Tino Romero, Constantino Romero, una veu que no l'oblidarem mai, una veu que la meva també s'estava a punt d'oblidar, a punt de desaparèixer, una veu que no oblidarem mai, no només per les, diguem, aparicions, diguem, famoses, com Atletas Bajen de l'Escenario, sinó per una gran quantitat d'anuncis, sobretot també de doblatges. La veu del Clint Eastwood, per exemple, li quedava superbé. Inigualable, Tino Romero.
Anem a escoltar una altra falca del Tino, en aquest cas del 1989, una falca d'una empresa que, com a tal, ja no existeix.
Quan vostè escalfa la seva llar amb calefacció de gas, està utilitzant una de les formes més avançades d'estalvi. Una calefacció còmoda i ràpida. Una calefacció que proporciona el màxim confort. Una calefacció neta i no contaminant. Una calefacció imprescindible en el futur. Ara l'instal·lem amb rapidesa i eficàcia i amb la màxima garantia la seva calefacció de gas, perquè vostè gaudeixi d'una millor qualitat de vida. Utilitzi calefacció de gas, el sistema més econòmic d'escalfar la seva llar. Informis gratuïtament trucant al 930-3132. Catalana de Gas. Avancem en servei.
Com dèiem, Catalana de Gas, una empresa que com a tal ja no existeix. El gas segueix existint i, a més, és molt més car que abans.
Doncs sí, 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 això d'econòmic ja no tant. És interessant en aquesta publicitat veure l'evolució, no, de la tecnologia. En aquest cas no estan anunciant cap cosa concreta, o sigui, cap marca concreta de cap producte, sinó simplement que evolucionis en la teva instal·lació de gas i passis a tenir-la, doncs, perdó, o sigui, que evolucionis a la teva calefacció i passi a ser de gas. Bé, està bé. És com si avui en dia ens diguessin, doncs, que en el seu moment deixéssim de fer servir bombetes incandescents i passéssim a fer servir les de LEDs. O que et canviïs de mòbil. O sigui, no t'anuncio un producte, una marca, sinó un que tu evolucionis. Bé, això és molt interessant, veure l'evolució de tot, i en aquest cas de la tecnologia, durant i la publicitat.
Bé, anem a seguir encara amb una mica més de Tino Romero, en aquest cas, escoltant una salutació, aquelles coses que abans es feien, ara potser ja no està tan de moda això. Una salutació que feia en Tino a Ivan Medina, el nostre excompany de ràdio Sant Cugat, que també va estar a Cerdanyola Ràdio fent un programa que es deia Freestyle, que de fet va néixer inicialment a ràdio Sant Cugat. I en una ocasió va aconseguir parlar amb ell i li va fer aquesta amable salutació.
Pues de parte de un servidor, Constantino. Un saludo para todos los amigos de Freestyle de Cerdanyola Ràdio.
Bé, un record pel Tino allà on sigui. I ara anem a seguir amb altres documents històrics, però ja no fa tants anys. Anem ara a la competència cap per avall. No sé si ens podries explicar, Jordi, fer una prèvia més o menys de què es tractava això.
Doncs RAC1 sempre ha celebrat la ràdio cap per avall. Quan es compleix sempre l'aniversari de la ràdio, RAC1 decideix intercanviar presentadors i programes. I per això ho anomena com la ràdio cap per avall. I el resultat és fascinant, perquè es tracta de que presentadors que no estan acostumats a fer el seu propi programa habitual, doncs en facin un altre que no té res a veure, dins la graella, òbviament, de RAC1, però pots trobar-te com a persones, diguem, serioses, doncs fent programes còmics o viceversa. I aquesta és la màgia de la ràdio i sobretot de la ràdio cap per avall. I què dir dels Oscars? Home, doncs la competència, els Oscars, excel·lents guions, excel·lentes imitacions, que saps que a mi això m'agrada molt,
O sigui que endavant.
Doncs anem a escoltar un fragment d'aquesta competència cap per avall que es va emetre el 2020 en una de les seleccions de documents sonors que va fer RAC1 pels seus 20 anys.
RAC1 fa 20 anys. La competència cap per avall. Estàs escoltant un programa que fa risa amb els Oscars a RAC1.
Telefonista? Telefonista, póngame con el conde de Godós. Romango a la espera. Sí, señor conde. Hola, ¿qué tal? Sí, un tema que lo tenía de comentar. ¿Sabes que hoy es el día de la radio al revés? Efectivamente, se supone que se lo cambian el RAC1, sí. Sí, bien, pues en la competencia han puesto a presentar a una mujer independentista. No, Óscar Andreu, no, otra. Sí, no diría más, la Rahola, bien. De acuerdo, espero el burofax con su destino. Venga, a sus pies, póngame también lo de su señora.
O sigui, que tu el que vols és que m'acomiadin de RAC1, eh?
Així ens
és. És la manera que actueu vosaltres,
bueno,
eh?
Bueno, ho sento,
llistes negres i apa.
Pues bueno, ho sento, escolta, t'acomiadaran de RAC1 i hauràs de viure només amb el sou de les teves 540 altres feines que tens.
Si us acabeu de llevar, heu de saber que... No sóc cap dels Oscars.
Desnat.
Ni el Ross, que presenta el Gran Dictat, ni l'altre menys conegut, que, com se diu l'altre, és igual, tant és. Senyores i senyors, sóc Josep Cuní.
Bravo!
Avui a RAC1 es posa cap per avall per celebrar el dia de la ràdio.
Que bé que ho fa, Josep Cuní. Molt millor que aquells nois que es deien els Mosques.
Els Mosques.
Angelines, esperis un moment, sisplau, Angelines. RAC1 avui es posa cap per avall per celebrar el Dia Mundial de la Ràdio.
Ho sap tot.
Tot i que, sent justos, hauríem de dir que l'efemèrides no es ven d'avui, és dissabte que ve, és el dia 13. Però la direcció d'aquesta casa va assumir que fa molta menys il·lusió substituir el Bundó que el Bastet. I això que tots dos noms comencen per bé. Per cert, segona lletra de l'abecedari, una lletra que probablement prové dels jeroglífics egipcis. O, si més no, això és el que diuen els entesos. La lletra B, cal dir, era present en l'alfabet protosemític. Era la primera lletra de la paraula bayit, que vol dir casa. És a dir, heu vist mai una casa en forma de lletra B?
Jo no.
No, jo tampoc. Perquè B també és la lletra que identifica la nota musical si en la notació anglosaxona.
Sí.
Per tant, si comences una frase dient bé, sí, en realitat està sent redundant. Pilar Rahola, estimada, què en penses de tot això?
No.
És la primera vegada que li faig una pregunta a la Pilar i no contesta.
La Rahola ha sortit un momentet, Josep. Jo crec que tenia
pit. Avui, senyores i senyors, Dia Mundial de la Ràdio.
Fem un judici una mica més ràpid. Per exemple, passa amb la massa. Vamos a ver.
Què passa?
Salanza!
Què?
Salanza, he dicho.
Deixi'm la massa, que te l'havia tocada mai fins ara.
Fota-li.
Ara. Mira, prou.
Estic posant un prestatge o què?
Sí, senyor, m'agrada més prou que silencio. Prou hauríem de dir al jutge.
Sí, senyor, prou. Quan tinguem un país com cal, els jutges diran prou i no...
Suficiente, senyora.
Bueno, fotem un judici una mica ràpid. Per exemple, Urdangaril, levántese. ¿Usted quién es?
No, yo soy el cuñado del rey.
¿El que entra? ¿Qué cuñado?
¿El cuñado? El que tengo aquí colgado.
Ah, porque sí.
Eso no me...
La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. La Maroteca de la Ràdio. Amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
Esteu escoltant la Maroteca de la Ràdio, Ràdio Sant Cugat, i avui estem en persona, en viu, aquí a Mercaham 2022, a la Fira Mercat de Ràdio Aficionats, que celebra a Cerdanyola del Vallès. I, Jordi, podríem escoltar una mica més d'humor sense moure'ns de RAC1, perquè, de fet, el programa que acabem d'escoltar, encara que sigui en aquesta versió una mica diferent, va ser el programa que va substituir el Minoria Absoluta. A què et remet aquest nom?
Doncs el Minoria Absoluta em remet a inicis, on va començar tot. Diguem-ho, em remet una mica així, eh? Com a l'inici també del Polònia en el seu moment, no? Allà comencem a sentir a polítics, talls de veu de polítics, els famosos i fabulosos muntatges musicals amb muntatges musicals de veu. Jordi Pujol, és que hi posava música de fons, eh? O sigui, és un muntatge musical,
exacte, exacte.
A més amb veu i amb talls i
preguntes. De la mà d'en Víctor Uller, un mestre.
De la mà d'en Víctor Uller. mestre en els muntatges i a l'edició de vídeo. Per tant, em remet a tot això. On va començar tot?
Doncs anem a escoltar un fragment del Minoria Absoluta emès el 27 de setembre del 2006.
RAC 1.
Què fan ara?
Tot és possible.
Amb Jordi Pujol.
Ha estat una gran idea.
Gràcies, gràcies. Digues.
Qui no torna al setembre amb uns quilers de més?
Ah, veiem. Això és el president Mitterrand.
Bueno, ja, contestat, no, això?
Què hi ha?
Dale, dale, dale.
Hombre! Què fas aquí?
Vull esmorzar.
Què dius ara? Bueno, cau la pregunta.
Vinga.
Què és la nostra cultura?
Per exemple, posaré un exemple, no?
Cool.
Vaig néixer en una casa de pagès.
Què us sembla?
Està molt bé, doncs, està molt bé. Ja estic tip, no, d'això? Bon dia.
Sabies que al llarg de la teva vida tindràs més de 2.500 actes sexuals?
Jo,
des de 1980.
Què us sembla?
Digues.
Ja estoy aquí.
Hombre, què voleu saber?
Per què ens diuen polacs?
Miri, jo crec que... Catalunya. Es deia Vila Polacca.
Ah!
Realment impressionant. Només el Víctor Uller podia ser la persona capaç de fer aquests muntatges amb desenes i centenars de talls i muntar una història només amb aquests petits fragments d'àudio.
Sí, és que sempre ho hem dit, això requereix una feinada. Eh? O sigui, no només és muntar-ho, és tenir la biblioteca suficient, saber el que tens i on ho tens, per aleshores tenir-ho correctament etiquetat, per tu pensar un guió i anar a buscar les paraules en aquests talls. Clar, jo crec que és de geni.
És un nivell superior. Bé, ja que seguim ambientats en aquest humor, anem ara al nostre humor propi, el que nosaltres mateixos generem amb les nostres pífies que de tant en tant posem aquí al programa. Ara anem a escoltar què passa quan estàs enregistrant un programa. Tenim molt clar quin programa és, però tu tens al cap un altre programa.
Doncs molt content, Esteve, i avui en especial, perquè estic físicament al teu costat, tenim la sort de compartir estudi. Això és una novetat a la Maroteca de la Ràdio, no és la primera vegada.
No, és que no és la Maroteca, això.
Ah, no, sí, exacte, per això no és cap novetat.
Estàvem fent un Percepcions Personals, que és un espai d'un programa que no existeix encara. Ja us hem posat algun fragment d'un programa que contindrà aquest espai anomenat Percepcions Personals, però vaja, la qüestió és que de vegades el cap se'n va cap a una altra banda.
És el que té tenir diverses coses a la cuina que ja no saps què estàs preparant ja.
Molt bé, doncs anem a més coses de cuina, en aquest cas un programa que ja es va emetre de la Maroteca de la Ràdio i que vam enregistrar fa algunes setmanes, i ens vam trobar doncs aquelles coses que passen, que t'enganxes, et comences a enganxar, i com que saps que estàs enregistrant el programa i que el pots tornar a repetir quan sigui, doncs al final et deixes anar.
I posats a donar informació sempre veraç, volem aclarir que Embotits Mort és una empresa vigent i que va néixer a Cerdanyola del Vallès als anys 30, que eren de la mà d'uns no em surt xarcuteros. Doncs aquí, a la Maroteca de la Ràdio, em busca sempre del... Doncs aquí, a la Maroteca de la Ràdio, cercant sempre la dada, volem dir que Morte S.A. és una botiga... No és una botiga. Que Morte. Embotidos Morte. Per cert, que no se'ns enfadi la gent de Morte. És una empresa de carnissers que va néixer... No, carnissers no és xarcuters, eh? No és el mismo, eh? No és el mateix la carnisseria que... Hòstia, no em surt el nom. Per cert, que aquí a la Maroteca de la... No, espera, torno. Per cert, que aquí a la Maroteca de la Ràdio ens agrada donar dades fidedignes. Morte S.A. és una empresa de xarcuters artesans que va néixer l'any 30 a Cerdanyola del Vallès. Per favor, que no se'ns enfadin. Sabíem que a mi em sonava, jo sé, dic, això em sona. No, espera, no. Espera, deixem-ho. No, fins a Cerdanyola del Vallès és vàlid, eh? Que no se'ns enfadin. És una marca, com es defineixen ells, d'alta xarcuteria, i que per molts anys sigui.
Mira, precisament estem ara a Cerdanyola del Vallès, o sigui que ja tot quadra, no?
Sí, sí. Per tant, sobretot, que no se'ns enfadin, ja, quedem amb aquest concepte.
Ens ha quedat clar, ens ha quedat clar. Va, vinga, anem a l'última pastilla de pífies. En aquest cas, allò que passa, que vols dir l'email o el telèfon del programa... I no saps per què, t'encalles.
Bé, doncs, amigues i amics oients, estem esgotant els últims minuts del programa d'avui. Esperem que hagueu disfrutat igual que nosaltres escoltant aquestes gravacions del passat. I marxem recordant les nostres vies de contacte, Jordi.
Doncs... sí, sí. És que ai, ai, ai. Més així.
Accidentat.
Un moment, que ara arribo. Sí, perdó, que com anava dient... Què m'has preguntat? No.
L'email.
Sí, doncs us recordo l'email amarotecaradiosantcugat@gmail.com amarotecaradiosantcugat@gmail.com.
L'hemeroteca de la ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. Amb Jordi Casellas i Esteve Llo. Ràdio Sant Cugat.
Seguim des de Mercaham 2022. Anem a escoltar ara alguns documents històrics de la nostra ràdio. Anem a, de la nostra, vull dir, de la ràdio de Catalunya, en aquest cas. Anem a Ràdio Gràcia. Anem a escoltar, doncs, un jingle de principis dels 90 que vaig poder recuperar gràcies a la companya Marta del Cerro, que em va facilitar una cinta que deia Maqueta Ràdio Gràcia. Em va dir, no sé ni què és això. Vaig veure de seguida que era una maqueta per un programa que ella i un amic seu volien fer a Ràdio Gràcia, un programa que al final no va existir, però gràcies a aquesta gravació tenim un jingle de Ràdio Gràcia 107.6.
Amb tota la gràcia del món,
107.6 de la FM.
Ràdio Gràcia, la teva sintonia.
És allò que diem que gràcies a l'amabilitat de molta gent i de les coincidències van apareixent documents que en la majoria de casos són inèdits, que estaven allà guardats, enregistrats a algun lloc i que si no fos per això, doncs ara no els podríem disfrutar. Anem a escoltar ara també, gràcies en aquest cas a l'Albert Murillo de Catalunya Ràdio, un indicatiu de Ràdio Andorra del 1979 i després un inici de programa.
Emisora del Principado de Andorra, son las 23:00. Y comienza el programa Encuentros. Estos van a ser nuestros encuentros musicales e informativos hasta las 12 de la noche. Hoy el primer invitado al programa o en el programa es el conjunto Santa Bárbara con un tema cariñoso, Cariño Mío.
La Maroteca de la Ràdio.
I ara tenim el plaer de convidar al nostre programa, de sentir de viva veu i en persona davant nostra a Miquel Àngel Sáez, un dels responsables d'haver fet que aquesta fira Mercat de Mercaham 2022 tingui lloc i estigui funcionant la mar de bé en aquests moments després de 2 anys de no poder ser així. Què tal, Miquel Àngel? Bon dia, com estem?
Aquí estic ja ultracansat, però molt, molt, molt content.
Bé, això és el que té estar al peu del canó des de la primera, des de primera hora, eh? Mm-hmm. Molt bé, doncs ens agradaria que ens fessis una mica de resum de la història d'aquesta Fira Mercat, que ja fa una colla d'anys que es celebra a Cerdanyola.
Bé, a l'any 1982 van començar a parlar de que a Dayton, als Estats Units, es feien unes fires de radioaficionats i nosaltres ens va picar una mica la curiositat per poder muntar una aquí a Espanya. La primera fira que es va muntar, a Cerdanyola, la va muntar la URE de Barcelona juntament amb la Ràdio Club del Vallès d'aquí de Cerdanyola. Vaig demanar a l'Ajuntament que ens ajudés, ens va dir que sí, que cap endavant, i vam muntar el 84 i ja en 85 la primera fira de radioaficionats d'Espanya, que es deia Merca Ràdio, que es va fer a Cerdanyola. Això era la primera etapa. Després es va deixar de fer durant un temps, per temes econòmics, com sempre, i després vaig trobar una fórmula a través de l'Ajuntament per poder continuar, i van continuar, o sigui, l'any 1993 van tornar a fer novament la fira amb el nom de Mercaham, que és l'actual nom que té. O sigui, portem des del 1993 fent aquesta fira, tot i que hi ha hagut els 2 anys de pandèmia i un altre que no s'ha fet, però el rest del temps no ha parat de fer-se mai.
Déu-n'hi-do, sí, que l'any que ve ja farà 30 anys.
L'any que ve farà 30 anys, exactament 30 anys.
I enguany farà 40 anys de l'associació.
O sigui sí, que fa 40 anys que van enfundar el Ràdio Club del Vallès, aquí uns amics, radioaficionats, i van crear el Ràdio Club del Vallès, precisament nom de Ràdio Club del Vallès, no Cerdanyola, per intentar aglutinar radioaficionats del Vallès.
Molt bé, i ara anem a parlar una mica del concepte de radioaficionat, perquè és una cosa que potser els nostres oients, alguns d'ells, o bastants, no saben de què va, perquè és una cosa que, diguem, és bastant especialitzada. En què consisteix això de la radioafició?
Bueno, bàsicament, radioaficionat és un home inquiet, comunicatiu, molt comunicatiu, i és una persona que li agrada la tecnologia, la nova tecnologia, i està permanentment, doncs, bueno, veient els seus equips de ràdio, canviant les seves antenes, per arribar cada vegada millor i més lluny. O sigui, és una persona inquieta i comunicativa, això davant de tot.
Abans estàvem dient al principi del nostre programa amb el nostre company Jordi Caselles que això de la radioafició, clar, és una cosa que ens sobta una mica als que estem acostumats a fer una comunicació unidireccional des de la ràdio. És cert que, evidentment, a través del telèfon, a través d'internet avui dia, o abans el fax, per exemple, els oients et donaven feedback. Però la radioafició vindria a ser com el telèfon, però que hi ha un torn de paraula per cadascú. I això és una cosa interessant, crec, avui dia, que tothom es trepitja. En aquest cas, aquí no hi ha aquesta possibilitat, no?
No, la radioafició, tu parles, expliques el que vols i després escoltes el que l'altre contesta, per la qual cosa hi ha un diàleg, un autèntic diàleg, sense interrupcions, que és molt important, perquè avui ja, tots estem acostumats a veure la televisió que un està parlant i l'altre, bueno, i no el deixen parlar. Nosaltres parlem del que volem i després escoltem tota l'estona que volem a l'altre i puntí ens entenem.
Doncs, Jordi, ens comentaves a fora de micròfon abans que el teu pare, diguem, et va introduir una mica en aquest món, a tu.
Sí, la veritat és que de ben petit ho vaig viure a casa. El meu pare tenia una emissora de la marca President, me'n recordo, amb una antena, i aleshores em van començar a ensenyar el llenguatge que es feia servir en aquella època. Recordo el QRX, el QSL, el Breiko. El meu pare es deia Station Tango Whisky. Què més recordo? Bueno, tot el vocabulari que es fa servir, no?, per mencionar, doncs, el germà se'n diu el fotocòpia, o un camió en diuen el barra pesant, o un cotxe és el barra mòbil. I de fet, el que em va quedar també és la possibilitat de poder parlar en llocs molt llunyans, com per exemple el Canadà, perquè és que des de l'estació on el meu pare va aconseguir parlar li van enviar una bandera del Canadà, com vam dir, no, perquè sàpigues que és cert, hem parlat amb tu, no? I això em sembla que ell ens ho explicarà el convidat, no? Que és a través de rebotar les zones a l'atmosfera, no?, per poder arribar tan lluny.
Sí, és així, vull dir que la ràdio és rebotar aquella ona que fa servir, en aquest cas és una ona d'11 metres que rebota sobre la ionosfera i va fent rebot sobre el mar i arriba, doncs, molt llunyana. Vull dir, fer comunicacions en època de l'estiu amb la banda d'11 metres, que són 27 megahertz, doncs, bueno, doncs és normal. Aquesta època pots parlar en molts països del món amb una antena relativament senzilla i amb un equip relativament senzill. Després ja la cosa es complica més quan ja vas amb equips de més potència, quan vas a antenes més grans, perquè mira, molt important, sempre és molt important, el 55% d'una instal·lació de ràdio sempre és antena, sempre és antena. Un bon equip i una mala antena no fas gaires coses. Una bona antena i un mal equip arribes molt lluny, les coses on siguin.
Sense anar més lluny, jo tinc un aparell portàtil molt, molt senzillet, però vaig posar una antena, jo diria que era d'11 metres, diria, a la teulada de casa, i se sentia, bueno, vaig arribar a parlar amb Andorra, per exemple.
Sí, 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 bueno, això és el que hi ha. Nosaltres el que fem és col·locar cada vegada antenes més potentes, de més guany, en dBs, per poder arribar més lluny, ni més ni menys. Tot i que, evidentment, no és el mateix sortir amb un equip de 27 en 10 watts o 15 watts que sortir, doncs, escolta, amb els actuals equips que tenim nosaltres, que no hi ha ningú que baixi de 100 watts. Vull dir que sí, sí, clar.
Clar, i també ara la intervenció d'internet fa que les coses siguin molt diferents, no?
Sí, perquè utilitzem... És que el radioaficionat, com deia abans, és un inquiet, és una persona que li agrada pues, tocar tot, i en aquest cas estem tocant, bueno, la via IP, que és allò que deien de sortir per ràdio, entrar per internet, tornar a sortir per internet i parlar per ràdio. Per la qual cosa, com ho deia, és amb un walkie-talkie tu des d'aquí, des de Cerdanyola, pots parlar tranquil·lament en qualsevol lloc del món via IP. Però sempre mantenint l'essència de la ràdio, que és directa. El directe és molt important perquè en cas d'emergència, mentre que les xarxes oficials cauen, la nostra no cau mai. Mai.
I Miquel Àngel, amb les noves generacions que estan una mica desconnectades d'aquesta història, igual que ens passa a la ràdio convencional, què podem fer perquè s'hi enganxin una mica i facin que això segueixi vivint?
Jo estic intentant per tots els mitjans, en instituts i en col·legis, explicar-los una miqueta als nanos, que tenen molt fàcil la comunicació perquè, clar, agafen el telèfon i parlen en qualsevol país del món, però estic intentant que vegin la diferència i la tecnologia que li pot donar a la radiodifusió. És difícil perquè, clar, tenen a la seva base tot un munt de comunicacions sense cap problema. Ara, jo ara dic en aquests moments, imagineu-vos que hi ha una caiguda d'internet. Què pot ser que caigui internet? Què faran aquests nanos? No podran comunicar. No tindran mitjans de comunicació. Si tinguessin ràdio, sí, tindrien mitjans de comunicació.
Efectivament. Per tant, llarga vida a la radioafició i a la ràdio. I Miquel Àngel, moltes gràcies per haver estat amb nosaltres una estona i per convidar-nos en aquest event, que és la primera vegada que venim i, per tant, esperem poder-ho fer en altres ocasions.
Bueno, estic molt content de la fira perquè ja heu vist que hi havia una quantitat immensa de gent. Avui ha sigut un dia... S'ha notat que la gent tenia ganes de tornar de fira i estem molt contents. Han vingut l'autoritat, han vingut també mitjans de comunicació, vosaltres heu vingut, moltes gràcies per vindre, Ràdio 4, ha vingut també televisió, la xarxa, etcètera, etcètera. Molt contents, la veritat.
Molt bé, doncs, Miquel Àngel, moltes gràcies i fins a la propera.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies, Miquel Àngel.
La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Casellas i Esteve Llop. La Maroteca de la Ràdio, un viatge al passat de la teva ràdio.
Doncs estem acabant el programa d'avui, pràcticament. Estem esgotant els últims minuts. Jordi, anem a marxar amb un programa del qual ja hem parlat aquí en el nostre programa i que ens faltava localitzar un tall i ja l'hem trobat. Un programa que es deia Intronit.
Doncs sí, jo l'escoltava. És que l'Intronit venia després del Basté, quan acabava el No ho diguis a ningú a Catalunya Ràdio. Eren els divendres a la nit on entraven aquests, i aquests, diguem, descerebrats, perquè ho deien ells mateixos, estaven com una cabra. L'Intronit, i recordo molt el nom del tècnic, que és el Benja Estacio, vaig quedar molt amb el seu nom, mira que no és fàcil de recordar, i el presentador, que sé que ara canta, qui era, Esteve?
Pere Espinosa, que a mi em Pere va sorprendre Espinosa. Moltíssim, exacte. Perquè tenia una energia, a mi em recordava una mica en aquells moments el Miki sí. Moto de l'època del programa que feia el dissabte a la nit a Catalunya Ràdio, que ara no em ve el nom, no sé si te'n recordaràs tu.
El Miki Moto Club.
El Miki Moto Club, exacte. Doncs em va recordar una mica, perquè fins i tot en el tall que escoltarem ara apareix una cançó que punxava moltíssimes vegades al Miki Moto. I després també, una anàlisi ja més personal, basat en l'actualitat, em recordo una mica el Germán, de Flashback, una mica.
Una mica sí, una mica sí, una mica sí. Va, era un estil molt revolucionat ja en aquella època, i era sí, sí. Les tantes de la nit.
Molt bé, doncs marxem amb aquest document en el qual comença a parlar Jordi Basté en el relleu del seu No ho diguis a ningú, i després apareixia ja a partir de la una de la matinada en Pere Espinosa amb Intronit. Doncs marxem amb aquest document. Abans, per això, Jordi, les vies de contacte al nostre programa.
Vies de contacte important, el WhatsApp 689-1074-83. Repeteixo, 689-1074-83. I el mail, amaroteca@radiosantcugat.com. Tot seguit, amaroteca@radiosantcugat.com. Ja sabeu, tot el que tingueu, us poseu en contacte amb nosaltres i encantats de poder-ho escoltar i posar per antena.
Molt bé, doncs, fins a la propera edició, que estarem al Tibidabo també en viu.
Ens veiem al Tibidabo.
Adéu-siau.
I atenció, perquè com tots els divendres, un grup de pertorbats molt perillosos estan a punt d'aconseguir seure en aquesta estudi de Catalunya Ràdio. Si no ho prohibeix la direcció, amenacen d'estar en aquesta antena fins a altres hores de la matinada. Jo de vosaltres us escoltaria. Fins demà, bona nit.
Hola, bona nit, què tal, com esteu, Catalunya? Benvinguts, comença l'Intronit, família. Què tal? Exactament, passen 5 minutets, no, 4 minutets de la 1:30 de la matinada. Tornem a seguir, després d'uns quants dies. Intronit, torna! Escolteu, d'aquí una res, 93-201-7474.
Comença l'espectacle.
És de la història.
La Maroteca de la Ràdio. Jordi Casellas i Esteve Llop.
Ràdio Sant Cugat.
No perdo la ràbia, no perdo la força, no perdo les ganes de tornar-me a aixecar. No miro enrere, no tiro per terra tot l'esforç que hi van dedicar. Lluito per l'avui, lluito pel demà, lluito per cantar amb llibertat.
Deixa'm viure, tots tenim motius per lluitar. Escolta el meu silenci.
No perdo la ràbia, no perdo la força, no perdo les ganes de tornar-me a aixecar.
lluito per l'avui, lluito pel demà, lluito per cantar amb llibertat.
No perdo la raó.